Josep Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja has esmorzat o no?
Sí, però fa ara 2 minuts, eh? M'has enganxat avui, eh?
M'has enganxat avui, a veure. Són les 8:40 gairebé, eh? Aviam, què fa?
Sí, però... Mira, jo sóc d'aquells una mica que s'ho prenen calma, al matí, no? No és el meu temps.
Ja ho veig, ja. Molt bé, home, doncs, amb en Josep Lluís Vidal, com cada setmana, repassem alguns dels tips de l'àmbit tecnològic i digital més destacats, notícies i novedades, que diu aquell, per tenir en compte.
Notícies i novedades, sí, sí. Escolta, aquesta és la sintonia de la secció, o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Que lletja, no, que és?
Sinto tecnologia, jo, sí. Què vol dir que lletja aquests? Tu sí que ets lleig. Electro Swing, això és d'en Pare Bocel·lar.
No sé. És que ara m'acabo de donar que no m'agrada.
Ah, no t'agrada? Doncs, coi, no. Canviem-la, jo què sé. A veure, podem posar... Vinga, no sé.
És igual, aquesta, jo, va. Miquel, ja ho veieu com una roda.
Aquesta t'agrada més o no?
És que aquesta jo crec que era la definitiva. Jo crec que l'altra m'estaves vacilant tu algun dia, eh?
No. Perdona, si vols t'envio una captura de pantalla per WhatsApp, perquè en Josep Lluís no el tenim aquí a l'estudi de Pals, sinó que el tenim a casa seva tranquil·lament, a Santa Coloma de Farners.
Sí.
Puc enviar-te una captura de pantalla on diu clarament Cinto, tecnologia i oci. I
és, Miquel, et crec. Et crec.
No em dic pas jo de mentides.
Et crec. Va. Mira, precisament, si vols parlem de WhatsApp, precisament, ara que
sí,
parlem de les captures.
Parlem de WhatsApp, perquè diu que deixarà de funcionar amb alguns mòbils a partir del 2019, ja, eh?
Sí, però això és una cosa recurrent que cada any estem sentint. De fet, si tirem una mica de meroteca, ja veurem que també, més o menys per aquestes dates, l'any passat ja hi havia també una informació similar. A veure, no és estrany, i alguns parlen d'obsolescència programada, però jo no crec que sigui ben bé això, sinó que, evidentment, com totes les aplicacions, com tot el software, WhatsApp també evoluciona, incorpora actualitzacions, novetats, nous serveis que no tots els sistemes operatius per la seva antiguitat poden executar. I llavors, doncs, això és el que passa ara. A partir del 31 de desembre, tots els mòbils Android amb una versió del sistema operatiu 2.3.7 o anterior, o sigui, més aquesta o l'anterior, o també els iPhone amb iOS 7 i els anteriors, deixaran de poder executar WhatsApp. També passarà el mateix amb el Nokia S40 i tampoc els Windows Phone 8.0. No sé si te'n recordes, els telèfons amb...
Windows Phone, sí. Escolta, què ha passat amb Nokia? Fa un munt d'anys que no en sentim a parlar, eh?
Sí, Nokia és una mica com aquella marca fantasma que ara hi és, ara no hi és. Van ser, recordem, els pioners en la telefonia mòbil, els primers que van acostar la telefonia mòbil al gran públic. Van tenir el seu moment de glòria, però quan va venir l'iPhone i quan va venir després, una mica després, els Android amb Samsung, sobretot, doncs van perdre gairebé tota la quota de mercat, el mateix que li va passar a les BlackBerry, que per cert també són altres models, que altres dispositius amb el sistema BlackBerry, que tampoc funcionaran a partir del 31 de desembre amb la nova versió de WhatsApp. Després, Nokia, la divisió de telefonia mòbil, perquè Nokia és un fabricant que es dedica també a dissenyar i distribuir equipament mèdic, va vendre la divisió de telefonia a Microsoft. Aquí va acabar pràcticament també de desaparèixer del mercat. Microsoft tampoc ha acabat mai d'apostar del tot per la telefonia. Sí que va tenir també alguns acords amb altres companyies, però no va acabar de desenvolupar mai el negoci. I després, ara fa uns 3 anys o 4, si no recordo malament, van optar per llançar una nova línia de telèfons amb Android. És a dir, havien abandonat el Symbian, que era el sistema operatiu que va desenvolupar Nokia fa 2 dècades, i van llançar una gamma de telèfons, doncs, amb Android. I sembla que se l'han sortit prou bé, tenen una quota de mercat petitona, d'acord? O sigui, no és gaire gran, i bé, doncs allà tenen una sèrie de telèfons. Doncs ara mateix també fa qüestió, no fa ni un any, van llançar també una versió renovada dels models més atractius també dels Nokia, dels primers que van sortir al mercat, també amb Android, també funcionant amb el sistema operatiu Android, però amb 4 coses molt bàsiques. De fet, no sé ni si portaven la possibilitat de tenir WhatsApp, I bé, mira, aquí els tenim, amb, jo que sé, un 2% potser de quota de mercat, sí, o 3%, sí.
Estava recordant Nokia i Ericsson, no? Totes dues marques escandinaves, però Ericsson s'ho va quedar Google o Sony primer i després Google, no?
Primer Sony i després Microsoft, si no recordo malament, també. No estic segur d'això, ara, però Sony segur. I, sí, però Ericsson també, de fet, els... Primer eren els Ericsson i després els Sony Ericsson. Van haver diversos models amb Sony Ericsson, amb la nomenclatura de la marca Sony Ericsson.
És curiós perquè els 90 ho petaven aquestes dues firmes que venien de països escandinaus, sí, juntament amb Motorola, que era asiàtic. Però
i Motorola també, aquestes plegables de Motorola.
Sí, les tres marques venien de fabricar els repetidors de telefonia mòbil i eren els que van dir, doncs ara més del repetidor fem els telèfons. I tothom anava amb Nokia, Motorola i Ericsson, eh?
Sí, realment fins que va venir iPhone, l'any... Quin any va ser el primer iPhone? Ara no recordo.
Doncs no ho sé, però tampoc farà tant, eh?
Fa 10 anys, sí, fa 10 anys, perquè ara fa poc van presentar l'iPhone 10 aniversari, doncs mira, fa 10 anys.
No, però fa 10 anys, més de 10 anys. Sí, sí, segur, perquè jo el 2008 tenia un iPhone 3...
I ara 2006 diria, ara no recordo mal, no recordo exactament, clar, però bueno,
sí, 10-12 anys, sí.
Va ser l'iPhone i llavors és quan es va revolucionar el mercat de la telefonia mòbil, sí. Amb les pantalles tàctils i etcètera, tot això, no? Bé, en tot cas això, no? que WhatsApp deixarà de funcionar en tots aquests telèfons que siguin més antics. Sí que es pot parlar en certa manera d'una espècie d'obsolescència programada, perquè també és veritat que els fabricants, no els fabricants, sinó els desenvolupadors de WhatsApp i de tantes altres aplicacions podrien dir, doncs escolta, mira, si tens un telèfon d'aquestes característiques, aquí tens la versió reduïda, clar, de WhatsApp amb menys possibilitats, jo què sé, no tens, per exemple, la videollamada, per dir alguna cosa, no? I no cal que tinguis un telèfon més potent. Ara, clar, no és així, directament, o tens tot el paquet o no tens res.
Clar.
És el que està passant també ara des de fa ja molts anys. De fet, ha passat sempre amb els Apple, amb els ordinadors, amb els Macintosh.
Sí, no me'n parles.
Que no te parles, què t'ha passat?
No m'ha passat res, però vaig a ordinador nou cada 5 anys.
Clar, doncs perquè de fet la concepció del sistema operatiu dels Mac, dels Macintosh, doncs funciona d'aquesta manera. Tu compres una màquina i ja tens el sistema operatiu i tens les actualitzacions de per vida. És a dir, no era com els Windows d'abans, que tu compraves una llicència i la podies tenir actualitzada mentre hi hagués suport, no? Ara Windows, des del Windows 10, bàsicament, també funciona d'aquesta manera, i jo mateix m'estic trobant amb aquest problema. Vaig comprar fa 2 anys i mig. No,
perquè tu, coneguent-te, devies comprar una rampoina fa 2 anys i que ara ja no sé, vamos.
Reconec que em vaig equivocar, no, vaig comprar, saps? Sí, saps el típic netbook, aquest petitó, així de pantalla? Bueno, de fet no és tan petit, perquè té una pantalla de 13 polzades i pico, però em vaig equivocar perquè el vaig comprar amb molt poc disc dur intern, res, amb 32 gigas. Què li passa això ara? Que amb totes les actualitzacions només de Windows, el disc el tinc ple constantment.
Clar.
Què passa? Doncs que no puc instal·lar actualitzacions, algunes aplicacions se'n van lentes a l'hora d'executar-se perquè no té gaire espai per moure's. Bé, tot un... Això sí que és obsolescència programada, directament, perquè m'estan obligant a llençar un ordinador que inicialment funcionava bé.
Això en Martí Seguet ho soluciona amb un pim-pam,
Ostres, Martí, doncs em faries un favor, Clar, em pots canviar el disc dur interna.
Clar, home, això, et canvia el disc dur i et canvia el que faci falta. I tens aquí laptop per dècades.
Sí, perquè ara mateix estic fent la connexió amb aquest ordinador i ens pot deixar pensant en qualsevol moment,
Bé, i fins aquí la vida i miracles quotidianes de Josep Lluís Vidal. Escolta, parlàvem de...
parlàvem de WhatsApp.
De WhatsApp i de telèfons mòbils, negoci al qual sembla que Google vol entrar-hi.
Sí, exacte, sí. De fet, també era una qüestió de temps, no?, que Google volgués ficar cullerada en el negoci de la telefonia mòbil. De moment, només en el mercat nord-americà, fins ara era un projecte que es deia Projecte FI, F-I, llatina, i que, de fet, és un operador de telefonia, però virtual, és a dir, no té xarxa pròpia, tot i que sí que per infraestructura podria tenir-la, perquè Google sabem que té una infraestructura informàtica brutal, no?, de servidors i de connectivitat per diversos punts del planeta, però ha entrat en el mercat de la telefonia mòbil via operadora virtual. Ara, de moment, com dèiem, només...
Però a nivell global, als Estats Units, però la idea és global,
sí. Jo, veient el plantejament de com funciona Google, que és una companyia global, no crec que trigui gaire en oferir aquest servei també a altres països del món, inclosos diversos de la Unió Europea, no?, aquí a casa. Però, per exemple, de moment als Estats Units la cosa està molt clara, perquè vol compartir, doncs, amb AT&T, amb Verizon, amb T-Mobile, tots aquests grans operadors del mercat nord-americà. El projecte va néixer el 2015, o sigui, no és nou, de fet, han estat gairebé 3 anyets provant-lo i a més, estava concebut inicialment com un projecte exclusiu per als telèfons propis de Google, els que fabrica Google, els Pixel i els Nexus, la família Pixel i Nexus, però ara ja està disponible per diversos dispositius, inclosos també iPhones, és a dir, que podrà, qualsevol client podrà contractar un servei de telefonia de Google. I han llançat, doncs, una sèrie de tarifes que són bastant competitives, no? Per exemple, una línia de telefonia amb Google, amb trucades i missatges il·limitats, podria costar al voltant de $20 al mes.
Home,
i una tarifa és molt competitiva, una tarifa de $10 per giga, això sí que és una mica més caret, fins a un màxim de 60, o sigui, té una oferta de consum de dades que va entre els 10 i els $60 al mes, no? Veure. De totes maneres, també s'ha de veure, doncs, si acaba desembarcant en el mercat europeu, quina és l'oferta que ens pot oferir per competir, doncs, amb Orange, amb Vodafone, Movistar, etcètera, etcètera.
Estava pensant, m'estaves explicant això i estava pensant amb Skype com a possible competidor. Veig ben bé que no és el mateix, perquè això és més una operadora a l'ús.
Sí, a més, Skype deixa molt clar quan tu executes l'aplicació, i de fet és una de les senyals que hi ha d'identitat, no? És que diuen que Skype mai ha estat concebut per substituir el telèfon convencional. D'acord? O sigui, i que, per exemple, una de les coses que el diferencien en això és que amb Skype no es poden fer trucades d'emergència. Tu no pots trucar al 112 des de Skype. Ja. No podries fer-ho. Per contra, tu si tens un terminal qualsevol i no tens ni contracte, ni saldo, ni res, però tens cobertura, això sí, tens cobertura, pots trucar al 112 un telèfon d'emergències. Clar, no sé quins telèfons més d'emergències n'hi ha, el 112, i suposo que sí, encara estan actius el
088. Jo quan hi ha alguna emergència a la ràdio truco un Martí.
Aquest també el podies tocar.
Martí, no, Martí, escolta, s'ha parat l'emissora.
Però si no tens saldo, és igual, però Martí està disponible.
Molt bé, escolta, i sí, seguint sí, el fil de Google, hem llegit també que Microsoft ha adoptat la tecnologia que fa servir precisament el Google Chrome.
Sí, això és una bona notícia per als desenvolupadors web, per als programadors, perquè un dels maldecaps dels que en un moment o altre hem hagut de dissenyar un lloc web, això en Martí també podrà... Avui el Martí és molt protagonista, eh?
Bueno, avui està, el tenim, està bé. Ja que no fa gaire agenda, que almenys en parlem d'ell a la ràdio. Va.
Doncs això sí, deia que el Martí també segurament estarà d'acord amb mi, eh? Els que hem hagut en algun moment fer que un lloc web fos el màxim de compatible possible amb tots els navegadors. Recordem que hi ha quatre principals navegadors, que són el que porta Windows, l'Explorer de tota la vida, per entendre'ns, el Chrome, que és el que fa servir la majoria d'usuaris, i el Firefox, el Mozilla Firefox, no? Que també va tenir el seu moment de glòria, va tenir una quota de mercat important, però que ara ja està per sota d'ús del Chrome. Després també hi havia un que era l'Opera, sí, que aquest, no sé si algú l'ha fet servir, no. Però també té una quota de mercat molt, molt, molt reduïda. Doncs bé, fer un web fa uns anys que fos compatible, que es veiés... Ah, i me deixo el d'Apple.
El Safari.
El Safari. Doncs fer que un web seguís uns estàndards de programació, sobretot de visualització a nivell de continguts gràfics i disposició d'elements, i que es veiés bé, sense cap destrossa, en tots els 5 navegadors, era una odissea.
Yeah.
O sigui, i això és degut perquè cadascun dels navegadors fa servir, per entendre'ns, la seva tecnologia, el seu propi motor, no? Fins que va venir Google amb el seu Chrome, i aquests que tenen visió de futur i no són tontos van dir: escolteu, nosaltres no farem només un navegador, sinó que el que farem serà un navegador, sí, d'acord, un software per poder veure pàgines web, però també desenvoluparem una tecnologia pròpia que s'ha acabat convertint en un estàndard, d'acord? O sigui, sí, desenvolupen el software capaç de poder fer anar els navegadors web. Fins i tot, fins al punt aquest que s'ha convertit en un estàndard i que altres navegadors han copiat, com per exemple ara és el cas de la nova versió de l'Explorer. Diem Explorer, però ja fa molts anys que no es diu Explorer, però per entendre's.
És l'Edge, no?
L'Edge, exacte. Ah. Doncs la nova versió del navegador de Microsoft, doncs, incorporarà el motor de Google, amb la qual cosa una pàgina web que es vegi bé en un Chrome es veurà igual de bé amb un Explorer. Cosa que abans, fa 3-4 anys, era impensable, o sigui, perquè desenvolupar un web que es veia bé amb Chrome i amb Firefox no es veia bé amb Explorer, sempre tenies el punyetero Explorer, que es veia malament diferent.
Una mica trunyo, sí, és veritat.
Saps? I bé, doncs ara la bona notícia és que també han incorporat, i ara com a mínim en el mercat, tres navegadors que incorporen la tecnologia de Google per visualitzar pàgines web.
Jo he de dir que jo faig servir el Firefox perquè, jo què sé, perquè m'agrada i perquè és així com de codi obert i totes aquestes coses.
Però Chrome també ho és, eh?
Sí,
el
sí,
motor de Chrome també.
Ja, però el Firefox és de bueno,
és una fundació,
no
és una empresa.
No és Google. I dic, faig servir el Firefox, però entre d'altres coses, perquè la manera que té de renderitzar les imatges és molt millor que la del Chrome. És a dir, sí, es veu molt millor en un Firefox que en un Chrome. Això, quan ho mires en Windows, amb el meu Mac obro el Safari directament, que es veu i perfecte. Però no sé per què passa això.
Això al final és una qüestió de recursos. Chrome se l'havia acusat, i també en part amb raó, de ser un navegador que consumia molts recursos del sistema operatiu, de la màquina, que necessitaves, doncs, és a dir, un ordinador amb el mateix processador, la mateixa memòria que un altre. Doncs amb Chrome les pàgines eren una mica més lentes, tot i que no ho publicitaven d'aquesta manera, deien que podies navegar amb internet a més velocitat, que realment no és que tingués més velocitat, sinó que processava les dades més ràpid, no? Que no, per exemple, amb un Explorer. Clar, si em comparaves amb l'Explorer, doncs sí. Però sí que és veritat que en certs recursos Firefox ho fa una mica millor. I jo vaig estar fent servir durant molt de temps Firefox com a navegador principal i tenir el Chrome com a secundari, allò per si havia de fer alguna comparativa. I me vaig passar al final al Chrome per una raó molt senzilla, per la sincronització de dades. És a dir, saps els marcadors que tens o la teva configuració personalitzada al navegador, sí, tal com tens dispositius disposats, els accessos amb els que fas sempre.
Sí.
Doncs això va deixar de funcionar durant un temps en Firefox, no acabava de fer-se bé la sincronització i em vaig cansar i vaig passar directament a Chrome i ja m'he quedat en Chrome.
Vaja, doncs quin disgust que
ja canviaré un altre dia,
quin disgust deuen tenir, hosti.
Sí, sí, però ja en canviaré un altre dia, vull dir que tampoc és que m'hagi casat amb Chrome,
No, escolta, ens ha quedat curta la secció avui, trobo.
Ens ha quedat curta, vols dir?
No, ens ha quedat molt llarga. De fet, adiós i fins la setmana que ve.
Si vols tinc encara una cosa més, per comentar, vull dir que...
No, res, deixa't estar que són 55. No, i hem d'anar a l'agenda, precisament en Martí, deixa'l. Poques coses que agrada de l'agenda, deixa'l que s'explani.
Deixa't que parli un rato.
Exacte. Josep Lluís, que vagi bé.
Apa-li, bon dimarts.
Adéu, bon dimarts.